Bona tarda. Ara són les 2 del migdia. L'exfutbolista i exjugador del Barça, Dani Alves, ha estat condemnat a 4 anys i mig de presó per l'agressió sexual que va cometre el desembre de l'any 2022 en una discoteca de Barcelona. Aquesta és la decisió de l'Audiència de Barcelona, que recordaran el va jutjar a principis d'aquest mes i que avui li han comunicat el veredicte del jurat. El tribunal també li imposa al brasiler llibertat vigilada durant 5 anys després de sortir de la presó, 150.000 euros d'indemnització i prohibició de comunicar-se o apropar-se a la víctima durant 9 anys i mig. Júlia Julve, bona tarda.
Bona tarda.
És una pena força més baixa del que demanaven les acusacions.
Sí, la fiscalia demanava 9 anys de presó, mentre que l'acusació particular, en aquest cas 12, per l'agressió sexual a una jove al lavabo d'un reservat de la discoteca Sutton la nit del 30 al 31 de desembre del 2022. En la sentència, el tribunal considera provat que Dani Alves va agafar bruscament la noia, la va llançar al terra i, evitant que pogués moure's, la va penetrar vaginalment, malgrat la negativa d'ella. És per això que els jutges entenen que no hi ha consentiment. El tribunal també li concedeix a Alves l'atenuant de reparació de danys i dona 10 dies per presentar un recurs d'apel·lació.
De fet, avui mateix la defensa d'Alves ja ha dit que presentarà un recurs en aquesta sentència.
Tot i que els magistrats afirmen que s'ha confirmat la versió de la víctima, l'advocada de l'exfutbolista blaugrana segueix defensant que Alves és innocent i per això recorrerà la sentència.
Señor Alves, ¿está entero? Voy a ir a esta tarde a verle y explicarle la sentencia. No he podido todavía estudiarme la sentencia, pero os avanzo que, por supuesto, que vamos a recurrir.
De la seva banda, els advocats de la víctima s'han mostrat satisfets amb aquesta sentència perquè reconeix, diuen, la veritat de la víctima i el patiment. Tot i això, han apuntat que el dany no s'ha reparat i que volen estudiar a fons la sentència abans de decidir si presenten o no recurs. Avui detallarem a les 3 migdia què diu aquesta sentència, el detall i quins escenaris s'obren ara per l'exfutbolista, que podria començar a sortir de la presó a través de permisos d'aquí un any. Recordem que ja porta un any i escaig tancat a la presó. Mentrestant, l'acusació per terrorisme en les protestes del Tsunami Democràtic cada cop va perdent més adeptes. Avui, la Fiscalia del Tribunal Suprem diu que no hi ha proves que demostrin i demana, per tant, arxivar la causa.
La tinent fiscal ha remès aquest dijous un escrit a la sala penal en què conclou que no hi ha indicis que Carles Puigdemont participés a la fundació o planificació de la plataforma que va impulsar les protestes contra la sentència del procés l'octubre del 2019. I tampoc veu clara la imputació al diputat d'Esquerra, Rubén Wagensberg.
I també entrarem a les aules perquè avui ja hem conegut la data en què començarà el proper curs escolar a Catalunya. Serà el 9 de setembre i acabarà el 20 de juny.
L'avançament del curs escolar és una mesura positiva per a tota la comunitat educativa i en especial per l'alumnat més vulnerable. I mentre jo sigui consellera, no tornarem a començar el curs després de la Diada Nacional.
Així ho ha anunciat avui la consellera d'Educació, Anna Simó.
El 9 de setembre és la data que el Consell Escolar va demanar al Departament d'Educació per donar almenys 5 dies laborables als docents per preparar aquest curs després de les vacances. La consellera Simó també ha explicat que el canvi s'ha aplicat perquè moltes direccions ho demanaven.
Valorarem avui també aquesta decisió del Departament d'Educació, ho farem amb els sindicats. Avui saludarem en directe a l'Estel Migdia a Teresa Esparà, bé, responsable d'educació del sindicat Comissions Obreres. I després, en els esports, marxa una llegenda del futbol sala.
Os quiero contar una cosa y prefiero que lo sepáis por mí. La temporada que viene no jugaré más en el Barça.
A Ferrau no continuarà, ja ho has escoltat, el Barça a partir del 30 de juny. Pol Corredoira, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. El brasiler és història de la secció, segon màxim golejador del club, 10 anys amb la samarreta blaugrana i tots els títols possibles a les seves vitrines. El millor del món posa punt i final perquè creu que el seu cicle a Barcelona ha acabat.
I d'altra banda, ja hi ha recanvi per a Jonathan Giraldez al capdavant del Barça femení.
Serà Pere Romeu, home de club. Romeu forma part de l'estaf de Giraldez des de l'estiu del 2021. Era un dels candidats a succeir-lo. El Barça aposta per un model continuista que ja li va funcionar quan va marxar Lluís Cortés.
D'aquí uns minuts ho ampliem tot plegat. Abans sapiguem com ens hem d'abrigar les properes hores, si es confirma o no aquest canvi de temps a les portes d'un cap de setmana. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Al llarg de les properes hores les temperatures es mantindran altes, però també augmentarà més la nuvolositat i al final de la tarda tindrem precipitacions a la Vall d'Aran, nord del Pallars i del Principat d'Andorra. Canvi radical de temps de cara a demà. Tindrem sol a les comarques del sud i també comarques de Ponent, on bufarà vent de mestral de moderat a fort, i tindrem precipitacions a les comarques de Girona i del nord de Barcelona, sobretot la zona del Vallès Oriental i també al Maresme. També de cara a la tarda es reactivaran les nevades a tota la serralada pirinenca amb una cota de neu que estarà situada per damunt dels 1.000 metres i és que demà les temperatures seran entre 7 i 10 graus més baixes que les que tindrem avui. De cara a dissabte i diumenge encara podran tenir algun ruixat cap a les comarques del nord del país. Les temperatures baixaran més dissabte i començarien a pujar una mica a partir de diumenge.
Gràcies, Jordi, per ser informació de servei també per si esteu a la carretera o hi heu de sortir a les pròximes hores. Circulació complicada aquesta hora per l'AP7 entre Barberà i Parets del Vallès en directe. direcció Tarragona. Un accident múltiple entre quatre camions obliga a tallar dos carrils i a hores d'ara hi ha retencions de més de 10 quilòmetres. Dit això, ara passen 5 minuts de les dues del migdia amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Pena mínima per Dani Alves. L'Audiència de Barcelona ha condemnat l'exfutbolista blaurana a 4 anys i mig de presó per agredir sexualment una noia a la discoteca Sutton de Barcelona. Els magistrats confirmen la versió dels fets de la víctima, però reconeixen la reparació del dany per part del futbolista, que a l'estiu ja va pagar 150.000 euros d'indemnització. Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda. La sentència dels magistrats de la secció 21 de l'Audiència de Barcelona és contundent. Alves va agafar amb força la víctima, la va tirar a terra i la va penetrar contra la seva voluntat. No dubten en cap moment del relat de la víctima. És més, recullen totes les proves que van aportar les acusacions contra el futbolista i se les fan seves. No cal tenir lesions per confirmar que una persona ha estat agredida sexualment. I haver tingut qualsevol conducta abans dels fets no serveix d'excusa. Una dona pot ballar, pot tocar, pot començar a tenir intimitat amb la seva parella, però si en qualsevol moment vol parar i diu que no, el consentiment s'acaba. I aquest és el punt. La sentència es basa en el consentiment. El tribunal confirma que un cop dins del lavabo, la víctima va demanar a Dani Alves que parés i ell no ho va fer. La va agredir sexualment. I era plenament conscient del que feia. No anava borratxo. No han servit de res el testimoni dels seus amics o de la seva parella. En canvi, les diferents versions que va donar Alves durant tot el procés no l'han perjudicat. El tribunal recorda que el futbolista no estava obligat a declarar i que fins i tot té el dret de no declarar en contra seva. Per això, les diferents versions no es converteixen en una prova contra l'ex blaugrana.
A més de l'atenuant per haver pagat una indemnització de 150.000 euros, Alves també s'ha defensat, Pau, dels canvis de la llei del només sí és sí.
Sí, aquests canvis que va impulsar la ministra Irene Montero han jugat a favor del futbolista. La primera reforma va rebaixar la pena mínima de 6 a 4 anys de presó. Mesos després es va tornar a pujar a 6 anys, però Alves ha tingut sort, entre cometes, de cometre l'agressió el 30 de desembre del 2022. Des de Fiscalia, que li demanava 9 anys de presó, accepten que aquesta era la pena mínima quan Alves va agredir la víctima i estan satisfets que el tribunal hagi reconegut la versió de la víctima. El mateix que pensen els advocats de la víctima, ho ha dit David Sainz, un dels lletrats de l'acusació particular.
Estamos satisfechos porque al final es una condena que reconoce lo que hemos sabido siempre, la verdad de la víctima y el sufrimiento que ha habido, con lo cual en ese aspecto debemos estar satisfechos y contentos por ella y por todas y nada, tenemos que acabar de revisar si el contenido completo de la sentencia, si la gravedad de la pena se ajusta a la gravedad de los hechos que pasaron.
Qui no està conforme amb el resultat és Inés Guardiola, l'advocada d'Alves, que ja ha anunciat que presentaran un recurs.
Pues 4.5 siempre es mucho mejor que 9 y 12 que solicitaban la acusación, pero por supuesto pues vamos a recurrir porque de verdad sigo creyendo en la inocencia del señor Alves. El señor Alves está entero. Voy a ir a esta tarde a verle y explicar la sentencia. No he podido todavía estudiarme la sentencia, pero os avanzo por supuesto que vamos a recurrir.
Guardiola també ha confirmat que Alves ha rebut la sentència al calabós de l'Audiència de Barcelona, on l'han portat aquest matí des de la presó de Brians 2.
Recordem doncs, que el futbolista fa un any que està tancat en aquest centre de Sant Esteve Sarrovires. Tot i que està en presó preventiva, la sentència reconeix que aquest temps ja compta a l'hora de rebre beneficis i permisos.
Sí, els magistrats avisen que dels 4 anys i mig de condemna, Alves ja n'ha passat un entre reixes. Això el beneficia a l'hora de demanar permisos per sortir, ho ha explicat l'advocat penalista Juan Carlos Tallas a la caravana.
El senyor Alves, amb la meitat de la pena complida, amb la meitat, és a dir, que serien 2 anys i 3 mesos, no? Podria començar, inclús abans, però bueno, anem a posar a la majoria dels casos, o la generalitat dels supòsits, amb la meitat de la pena podria començar a demanar permisos i li podrien donar permisos per sortir. Un cap de setmana, una setmana, amb la meitat.
Si tenen bon comportament i després de passar un control per part de la Junta de Tractament de la Presó, tots els presos tenen dret a rebre permisos i fer sortides temporals de la presó.
Estel Migdia, l'informatiu de proximitat.
Gairebé 2:10. Més coses. Al curs que ve a les escoles de Catalunya començarà el 9 de setembre, 3 dies més tard del que va començar l'any passat, el curs actual. De fet, un canvi que s'ha fet per evitar que el curs comenci un divendres. El 9 de setembre, doncs, dilluns, començaran les classes tant a les escoles com als instituts.
I, en canvi, l'educació postobligatòria serà una mica més tard. Els alumnes de batxillerat i de grau mitjà de formació professional tornaran a les aules el 12 de setembre i, en el cas dels del cicle superior de grau superior, no tornaran als centres educatius fins al dijous 19. Amb aquest canvi, Educació endarrereix la data d'inici de curs, com li havien demanat diversos membres del Consell Escolar, que plantejaven un marge de 5 dies perquè mestres i professors poguessin preparar-se després d'aquestes vacances. La consellera Anna Simó ja ha deixat clar que la decisió és excepcional.
És una decisió que prenem de forma excepcional perquè estem immersos en un procés d'avaluació de la jornada escolar que la legislatura vinent podria impactar o afectar també l'horari, la distribució del temps escolar, del temps lectiu i de retruc, per tant, el conjunt del calendari.
El departament vol, doncs, que els centres tinguin el personal i les eines necessàries per començar a funcionar i que els docents hagin tingut un temps mínim per preparar aquest inici de curs. El que sí que descarten, escoltàvem abans a l'inici del programa la consellera, és començar el 12 de setembre. Educació manté que la decisió d'avançar l'inici de classes és bona també per als alumnes vulnerables. Diuen el mateix els sindicats. Li preguntem ara mateix a la Teresa Esparavella, secretària general de la Federació d'Educació de Comissions Obreres de Catalunya. Senyora Esparavella, bona tarda i moltes gràcies per atendre'ns.
Hola, bon dia, bona tarda.
Estan satisfets amb aquesta data? Com veuen vostès que el proper curs comenci el 9 de setembre?
Nosaltres valorem molt positivament que la conselleria i la consellera ha reconegut que els cursos passats no hem tingut els suficients dies per preparar el curs en qualitat. Llavors, en comptes de començar el 4 o el 5, que faci la proposta de començar el 9 als obligatoris i el 12 als postobligatoris, creiem que no és el millor plantejament perquè hauria de ser el 12, però sí que és veritat que millora molt la proposta anterior i podrem preparar el curs amb més qualitat.
Per tant, en què canvia el fet de que comenci 3 dies més tard el curs? Estem pensant que hi ha un cap de setmana de pel mig, per exemple.
El curs passat només vam tenir 2 dies per preparar el curs, quan molts docents i molt personal de suport educatiu no havia arribat al centre. O sigui que demanem com a mesura que a l'1 de setembre estigui tot el personal educatiu i tot l'alumnat matriculat. Per tant, tindrem 5 dies per preparar el curs, que no és el suficient, però és més del que teníem, força més.
Amb aquesta decisió de la consellera, doncs, deien que entenen, no?, que se'ls ha escoltat, s'han escoltat la proposta del Consell Escolar. Se senten més escoltats ara que l'any passat amb el conseller Cambray, o les relacions entre sindicats de docents i govern continuen tenses?
Aquesta proposta que porta la consellera continua sent unilateral. Avui l'ha presentat a la mesa, ens ha informat, abans que el metge, això valorem positivament, però ens agradarà més negociar-la. És la nostra feina, no?, portar-la com una proposta, negociar-la, debatre-la i arribar a un acord. Això no ha passat, però sí que és veritat que les formes han canviat i s'informa primer a les persones treballadores i fins i tot a la Junta de Directors abans de portar-ho a premsa. En aquest aspecte hem millorat.
En tot cas, ja per acabar, senyora Esparavé, contents, doncs, per tant, amb aquesta data del 9 de setembre, es poden descartar vagues, com a l'inici del curs passat?
Home, nosaltres creiem que ha millorat la proposta, però sí que li volem situar a la consellera i li situem que això no només, com sempre hem dit, va de calendari, sinó que va de recursos, va de finançament, i esperem que s'apropin molt més els pressupostos i s'aprovin per arribar al 6%, i si anem treballant en aquest camí i negociant, doncs estem en aquest moment amb negociacions a la mesa per molts aspectes i estem en aquest camí de la negociació i dels acords.
Teresa Esparavé, secretària general de la Federació d'Educació de Comissions Obreres de Catalunya, gràcies per atendre avui la trucada de l'Estel Migdia.
Gràcies a vosaltres.
Estel Migdia.
Més qüestions. La causa judicial que investiga les protestes del Tsunami Democràtic cada vegada va perdent més força i cada vegada més poca gent hi veu terrorisme. Avui és la Fiscalia del Tribunal Suprem qui ha conclòs que no hi ha indicis suficients de criminalitat per investigar com a terroristes l'expresident Carles Puigdemont i el secretari quart de la Mesa del Parlament, també d'Esquerra, Rubens Wagensberg.
Segons la fiscal, no existeixen indicis que permetin afirmar que Carles Puigdemont participés a la Fundació Planificació de les Accions de Tsunami Democràtic. Per això demana l'arxivament de la causa i la seva devolució al jutjat central d'instrucció número 6 de l'Audiència Nacional perquè finalitzi aquesta investigació. Qui ha valorat l'informe és el ministre de Justícia, Félix Bolaños, des dels passadissos del Congrés.
Respeto absoluto al trabajo que hace la Fiscalía, a los que tuvieron en su día un criterio distinto. Ahora se resuelve y, por tanto, ya sabemos cuál es la posición definitiva de la Fiscalía en el Tribunal Supremo en esta materia, y es que no existió terrorismo, ¿no? Que es la misma posición que mantienen, por ejemplo, otros juristas y otras autoridades. Y, bueno, pues a partir de ahí vamos a dejar funcionar a la Fiscalía, por supuesto, y a los órganos judiciales para que resuelvan lo que corresponda.
I amb aquesta decisió ja són dos els jutges que qüestionen la tesi del jutge de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón.
A tot plegat, però, la causa del tsunami es podria arxivar per una altra qüestió, i és que el jutge que la instrueix, el mateix García Castellón, va signar la primera interlocutòria de pròrroga d'instrucció 3 dies després del termini límit legal per poder-ho fer. Per això, 3 imputats en aquesta causa han recorregut i demanen l'arxivament. D'altra banda, sense marxar de Madrid, en la plana política, el ple del Congrés ha fet un pas més per reduir la jornada laboral a 38 hores i mitja, mantenint això sí, el sou dels treballadors. Avui s'ha aprovat una proposició no de llei, impulsada per Sumar, que només ha rebut el vot en contra de Vox i l'abstenció de Partit Popular i Junts.
Es tracta de la primera iniciativa sobre la reducció de jornada que la Cambra Baixa ha debatut i votat després que PSOE i Sumar l'incloguessin al seu acord de govern. En concret, la proposta aprovada avui insta el govern espanyol a obrir, i amb caràcter urgent, un procés de diàleg social que culmini amb la modificació de l'Estatut dels Treballadors, així també com de les disposicions pertinents per incorporar-hi una reducció de la jornada laboral d'aplicació progressiva, començant per fixar un límit de 38 hores i mitja efectiva ja aquest any.
D'altra banda, a Catalunya, treballadors del sector social que treballen per empreses privades contractades per la Generalitat s'han manifestat pel centre de Barcelona en contra de l'externalització dels serveis i per reclamar també l'equiparació de les condicions laborals amb els treballadors públics. Educadors socials, pedagogs, integradors socials, terapeutes i altres professionals del tercer sector s'han concentrat a la plaça Sant Jaume, on han denunciat, entre d'altres, que cobren un 40% menys que els treballadors públics.
Segons els manifestants, el sector social privat fa anys que reclama la millora de les seves condicions laborals i l'equiparació amb els treballadors públics, i en aquest sentit denuncien la inacció dels diferents partits polítics davant d'aquesta situació. Els professionals exigeixen l'equiparació salarial i de les condicions laborals, així com dels recursos econòmics destinats als serveis que presten, un increment salarial d'acord amb l'IPC i que el sector sigui reconegut com un servei essencial. La Maria és una treballadora social que ha assistit a la manifestació d'aquest matí.
Nosaltres, a més, tenim contractes laborals molt temporals i molt precaris i parcialitzats, perquè com que els projectes estan licitats a l'administració, també són temporals. Llavors, això no permet que les plantilles siguin estables, i això també fa que repercuteixi directament en els usuaris als quals atenem, perquè no tenen vincles estables ni un acompanyament a llarg termini.
I d'altra banda, els professionals també han demanat revisar les ràtios de les cases d'acollida i dels CRAE i acabar amb l'alta rotació dels professionals.
En l'àmbit política, els comuns afegeixen 2 noves condicions al govern per donar suport als pressupostos de la Generalitat, que es destinin 1.000 milions a polítiques d'habitatges i que s'impulsi també una regulació específica dels lloguers de temporada. Aquests 2 requisits s'uneixen a l'exigència que el Hard Rock no tiri endavant. Judit Casellas, bona tarda.
Hola, bona tarda. Els comuns continuen pressionant el govern amb la negociació dels pressupostos i fins ara han situat el macrocasino com una línia vermella. Ara afegeixen 9 requisits sobre la taula. La presidenta del grup parlamentari, Jéssica Albiach, vol que el govern destini 1.000 milions a les polítiques d'habitatge i que Catalunya impulsi una llei pròpia per regular el lloguer de temporada, és a dir, aquell de menys d'un any i que ja representa el 30% del total a Barcelona.
Els lloguers de temporada s'han convertit en la porta del darrere que han trobat alguns, els de sempre, per seguir incrementant els preus del lloguer a les nostres ciutats, al nostre país, i que estan fent patir a la gent comuna que no pot accedir a aquest dret com és el de l'habitatge.
Els comuns també fan un toc d'alerta al PSOE perquè l'índex del preu del lloguer que s'acabi aplicant a Catalunya sigui realment efectiu.
Gràcies, Judit. I canviant de qüestió, Salut ha detectat un nou brot de tos farina al Vallès, ara a Terrassa. Per ara se n'han diagnosticat uns 200 casos en 12 escoles diferents. Això sí, tots els casos, diu Salut, que són lleus.
Sí, des del Servei de Vigilància Epidemiològica Territorial del Vallès Occidental i el Vallès Oriental s'està fent un gran esforç de control prioritzant l'abordatge de les persones més vulnerables. I han reiterat que no es tracta d'una malaltia greu i que compta també amb un tractament eficaç. A principis de mes se n'investigaven diversos brots a Cerdanyola del Vallès i la incidència també ha augmentat amb força a les comarques de Lleida.
Justament ara fa unes setmanes, en aquest mateix informatiu, el doctor Salvador Massip enviava un missatge de tranquil·litat davant d'aquest increment de brots de tos farina.
Són brots molt puntuals, n'hi ha hagut diversos en els països ben vacunats, o sigui, no és una cosa estranya, però tampoc és una cosa freqüent. Per tant, en aquest sentit no ens hem d'espantar. No, això no portarà segurament a brots massa més grans, es controlarà, però en principi, amb una població ben vacunada, el risc que això doni complicacions, casos greus o s'escanvi massa més és poca.
La setmana que ve comença el Mobile World Congress a Barcelona i, com és habitual, els hotels de la ciutat estan al límit de la seva capacitat. Per això han aprofitat l'arribada de tots aquests hostes per començar una campanya per conscienciar i reduir el consum d'aigua.
La iniciativa del Gremi d'Hotels de Barcelona consisteix en missatges per conscienciar els clients d'aquesta situació de sequera a través d'elements visuals a les habitacions, ja sigui en format físic, com ara cartells, o també en format digital, a les pantalles dels establiments d'espais individuals i també espais comuns. La informació de la campanya inclou dades concretes sobre els consums d'aigua que es fan amb les accions més habituals al bany i recomanacions per estalviar aigua amb petits gestos.
I uns apunts de successos abans de la informació esportiva. Aquesta nit passada ha mort el conductor d'una motocicleta després de xocar amb un porc senglar. Ha passat a Riudoms, a la comarca del Baix Camp.
Per causes que s'investiguen, el motorista va xocar amb l'animal i posteriorment va impactar contra un turisme. La víctima tenia 45 anys i era veí de Vinyols i els Arcs. Els dos ocupants del turisme però han quedat il·lesos i amb aquesta víctima ja són 18 les persones mortes en accidents de trànsit en el que portem d'any a la xarxa viària interurbana de Catalunya.
I avui també hem sabut que dos individus, un d'ells armat, van entrar diumenge de matinada en un pis de Figueres i van agredir-ne el propietari.
Els inquilins del pis ubicat al carrer Ramon Reig, a la zona oest de la ciutat, van sentir soroll i es van despertar. Al menjador s'hi van trobar dos homes i van començar a forcejar. Un d'ells va acabar agredint el propietari amb una arma de foc que no se sap si era real o si era simulada. Després van fugir sense endur-se res. Els Mossos d'Esquadra estan investigant ja les circumstàncies d'aquest assalt, de moment per violació de domicili i de lesions.
I per últim, la policia Nacional ha expulsat d'Espanya dos delinqüents multireincidents que acumulaven més de 40 detencions i que causaven alarma social a Banyoles i també a Girona.
Un dels sospitosos es trobava a la capital del Pla de l'Estany i se'l va arrestar en un operatiu en col·laboració amb Mossos d'Esquadra i policia local de Banyoles. Un cop el van capturar, se'l va traslladar al Centre d'Internament d'Estrangers de Barcelona per sol·licitar les causes judicials que encara tenia pendents i poder, per tant, expulsar-lo. En el segon cas va ser el d'un ciutadà que també tenia múltiples detencions, una de les quals per agressió sexual a Girona i, a més, també diverses causes per delictes contra el patrimoni.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Obrim, Pol, la informació esportiva parlant d'una notícia que avança el diari Esport, és que ja hi hauria nou entrenador per al Barça femení.
Jonathan Giraldez marxa el 30 de juny als Estats Units i el seu successor serà Pere Romeu, home de la casa, membre de l'estaf de Giraldez. Romeu va entrenar el cadet B i el cadet A del club, coincidint amb noms com Gavi o Ilias Akomak. L'estiu del 21 va entrar l'equip femení, que ara torna a apostar per la fórmula guanyadora de triar algú de la casa com a primer entrenador.
Mentrestant, l'equip masculí s'entrena a aquesta hora després de l'empat del camp del Nàpols a l'anada dels vuitens de la Champions.
Barça va jugar un bon partit, però va perdonar primera part de domini dels blaugrana amb ocasions, però sense gols. A la represa, Lewandowski feia el 0-1. 15 minuts després, el Nàpols empatava. El gol d'Osimhen deixava l'1-1 final. Xavi creu que el partit era per guanyar-lo.
Jo, per mi, és una llàstima. Avui em queda una sensació de amargant. No? Crec que hauríem d'haver guanyat aquest partit. Evidentment, no és un mal resultat, però veient el partit, i ahir ho parlàvem, no? Si firmava l'empat, doncs, evidentment que avui era per guanyar el partit, i és una pena.
El proper 12 de març es resoldrà l'eliminatòria a Montjuïc. Avui serà el torn del Betis a l'Europa League contra el Dinamo de Zagreb.
I per cert que després de l'estripada de De Jong contra la premsa arriben les primeres reaccions.
Lluís Canut, el periodista que va donar la informació que De Jong escoltava ofertes, per exemple, del PSG, manté que el jugador no veuria amb mals ulls marxar ara del Barça. Per la seva banda, l'exjugador holandès Rafael van der Vaart ha carregat contra De Jong, dient que juga com un carter perquè reté massa la pilota.
Barcelona, com jo conozco a Barcelona, normalmente tiene mucho más calidad que en este momento, pero ya, Frenkie es un líder.
L'exmadridista ha parlat avui a Gigantes.
I mentrestant ja coneixem també els àrbitres que xiularan la 26a jornada del campionat de Lliga.
Muñiz Ruiz s'encarregarà del Barça-Getafe de dissabte, un quart de 5 de la tarda, assistit al VAR per Prieto Iglesias. El Girona torna a tancar un cop més la jornada. Dilluns a les 9 rebent a Montilivi el Rayo Vallecano, farà sota l'arbitratge de De Burgos Benguechea i Figueroa Vázquez al VAR. El líder de la competició, el Madrid, rep el Sevilla diumenge al Santiago Bernabéu, xiula Díaz de Mera amb González Fuertes pendent del videoarbitratge.
Mirem avui també a Andorra, on parem atenció amb aquesta reunió que hi ha entre club i govern per desencallar la situació de l'Estadi Nacional.
I és que el recinte és l'únic del país que compleix les condicions que exigeix la Lliga per jugar a segona divisió. L'octubre passat, el propietari de l'Andorra, Gerard Piqué, va amenaçar amb endur-se el club fora del país després de la negativa de l'executiu a cedir-los l'estadi la temporada vinent. Ara, sembla que les aigües s'han calmat i serà la setmana que ve quan les dues parts s'asseuran a trobar una solució pactada. A curt termini, hi ha dues solucions, o seguir el Nacional o buscar un altre estadi relativament a prop amb les condicions de la Lliga, això sí, fora del país. A llarg termini es projecta la creació d'un nou estadi de futbol a la Borda Mateu per un cost màxim de 40 45 milions d'euros i amb capacitat per a 6.000 espectadors, quasi el doble que el nacional actual.
I encara en futbol, la Federació Espanyola renova Luis de la Fuente fins l'any 2026.
La comissió gestora ha aprovat aquest matí executar la clàusula de renovació del seu contracte i extendre la relació fins al 2026, quan se celebra el Mundial de Canadà, Mèxic i Estats Units. En una nota de premsa, la Federació considera que la renovació del seleccionador és un pas necessari per l'equip i la institució, donant-li l'estabilitat necessària per preparar l'Eurocopa i també aquesta Copa del Món de 2024 i 2026, amb la selecció de la Fuente aconseguint la Nations League l'any 2023.
I parlem també de futbol internacional, perquè les fortes protestes dels aficionats han obligat a la Lliga Alemanya a suspendre l'acord per incorporar inversors privats a la competició.
El portaveu de la Bundesliga ha confirmat que aturen les negociacions després de les interrupcions que els aficionats han provocat a tots els estadis alemanys llançant pilotes de tennis o cotxes teledirigits a la gespa. Va ser el desembre passat quan dos terços dels clubs van votar a favor de negociar l'entrada d'inversors privats en una votació molt polèmica que va decidir el president del Hannover 96 anant en contra del seu propi club.
Canviem d'esport, mirem ara el que passa al bàsquet. Hi ha partit clau avui per l'Uni Girona.
Fontejau penja aquesta tarda el cartell de no hi ha entrades per rebre el Galatasaray a l'anada dels quarts de final de l'Eurocup. El conjunt ironí no ha perdut ni un sol partit a Europa aquesta temporada i vol continuar la ratxa avui a les 7 de la tarda, també amb l'objectiu d'endur-se a Turquia un bon resultat per la tornada, que serà dijous vinent. L'entrenador Roberto Íñiguez ha preparat el partit a consciència. Creu que les turques jugaran amb 8 jugadores, però amb molt de talent.
No creo que sea un equipo muy táctico, pero sí creo que es un equipo que a base de ese talento mete muy fácil, anota muy fácil y te lleva a unos límites altos, ¿no?, para jugar contra ellas. Y creo que hay que hacer las cosas, lo he dicho varias veces al equipo, las cosas básicas del juego hay que hacerlas muy bien.
El Girona prové d'una important derrota contra el Saragossa en Lliga 50-60.
I sense marxar de Girona, l'equip masculí també de bàsquet arriba un nou fitxatge.
Després de la incorporació de Kenny Cherry, ara arriba a la capital gironina Michael Caicedo, cedit pel Barça fins final de temporada. L'escorta ha estat internacional amb Espanya i ha estat campió d'Europa sub-16 i sub-20 amb el combinat espanyol. En clau Mercato, RAC1 avança que Jan Veseli renovarà pel Barça. El pivot té contracte fins 2025, però les negociacions per ampliar-lo estarien força avançades. Amb Grimau a la banqueta, Veseli s'ha convertit en un dels pilars de l'actual plantilla culer.
I atenció al que hem conegut avui també, que un dels millors jugadors del Barça de futbol sala marxarà el 30 de juny. Ferrau, per tant, deixa el club blaugrana.
Quiero que lo sepáis, que tengo un respeto y un cariño muy grande por vosotros y agradezco todo el cariño que han demostrado hacia mí durante todos estos años y por eso os quiero contar una cosa y prefiero que lo sepáis por mí. La temporada que viene no jugaré más ni el Barça.
El Brasil ha vestit més de 300 vegades la samarreta blaugrana en els 10 anys que ha estat a la capital. Reconeix que tenia una oferta de renovació sobre la taula, però creu que el seu cicle a Barcelona ha acabat. En un emotiu vídeo penjat a les xarxes socials del club, el jugador s'acomiada de l'afició visiblement emocionat i fa un repàs per la dècada que ha jugat al Palau, on ha estat 3 vegades nomenat millor jugador del món. És el segon màxim golejador de la història de la secció, amb 305 gols, només superat per Sergio Lozano. Lesionat del tendó d'Aquiles, el pivot espera poder arribar a la Final Four aquest mes de maig.
I sense marxar del Palau Blaugrana, avui en handbol torna a la Champions.
Dos mesos feia del darrer maig europeu a la Casa Blaugrana, els de Carlos Ortega encara en el tram final de la fase de grups, rebent el Porto a 8:45 del vespre. Javi Rodríguez fa una crida a l'afició per acompanyar l'equip, però també avisa del perill de confiar-se a la màxima competició europea.
Parece que vienen en peor forma que en la ida. Pero bueno, esto es la Champions y si quieres llevarte los dos puntos tienes que hacer un partido muy, muy bueno.
Els blaugranes són líders de grup amb 20 punts, 2 més que en Magdeburg i 4 més que Veszprém.
Acabarem amb aquests esports amb 2 apunts més. El primer és que ha nascut la UEC, que és la Unió d'Esports de Catalunya.
Entitat neix de l'associació entre l'UFEC, l'Unió de Federacions Esportives Catalanes, i l'USEC, l'Unió de Consells Esportius de Catalunya. La nova unió representarà més d'un milió d'esportistes i 12.000 clubs i entitats de tot Catalunya. Una nova força, en aquest cas de l'esport català, que demostra la seva unió i que neix amb l'objectiu de protegir el sector i fomentar l'activitat física. L'acte fundacional s'ha celebrat a la seu de Foment del Treball, a Barcelona.
I per últim, en motor, l'aixecament de l'etapa d'una claveguera al circuit de Bahrein ha obligat a suspendre la sessió d'entrenaments d'aquest matí a la Fórmula 1.
Per compensar, la tanda d'aquesta tarda dura una hora més. Ha començat a les 12 del migdia en lloc de la 1, com estava previst. Ho farà fins les 5 de la tarda. El pas del Ferrari de Charles Leclerc per aquest punt del circuit ha aixecat l'etapa situada al piano exterior de la corba i amb el més al fons del monoplaça italià. Precisament Leclerc lidera la taula al costat de Carlos Sainz. De fet, estan intercanviant-se les posicions constantment. Dia útil també, a més de per Ferrari, per Mercedes, que ha començat a ensenyar les seves cartes. Hamilton és cinquè en aquesta jornada.
Estel migdia.
Obrirem avui l'aparador musical per acabar explicant-vos que ja es poden comprar entrades per la segona edició de la Nit de les Roses.
Sí, com es compra una rosa.
És la festa anual que els Mishima organitzen per celebrar la Diada de Sant Jordi. Aquest any es farà la vigília, el dia 22 d'abril, una altra vegada, a la sala La Paloma de Barcelona.
La banda, liderada per David Carabén, oferirà un recital que combinarà música i poesia. Per això també pujaran a l'escenari els poetes Mireia Calafell, Pol Guaix, Blanca Llum Vidal i Jordi Puntí.
I acabarem amb un apunt d'agenda, i és que aquesta nit a l'Apolo, concert especial de Soc un Bohemio. I presentarà el seu nou EP, Cotxe, Casa, Gos, Tu i Jo.
El projecte musical del jove barceloní, Artur Vinyes, arriba avui també a l'Apolo en el concert que obre la gira d'aquest any, que també el portarà per València i Vilanova i la Geltrú. Per al concert d'avui encara queden entrades.
Doncs amb això acabem. Nosaltres tornarem demà divendres al punt de les dues, aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Que vagi bé, bona tarda.